Avui, a l'aula LH, conversarem amb tres de les millors notes de selectivitat de l'Hospitalet d'enguany. Sabrem com es van preparar per a les proves i què estudien actualment. A la secció d'Aula en Aula visitarem l'Escola Frederic Mistral per saber com porta l'alumnat i el professorat l'inici de curs. A la secció A fons coneixerem els espectacles familiars que es podran veure en els pròxims mesos al Teatre Joventut i a l'Auditori Barrades. A la secció Aula News us parlarem del començament del curs a la formació professional i a les escoles Bressol, i també del nou espai AMAM de l'associació Itaca dedicat a acompanyar l'embaràs i el postpart. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Ausias March ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. La pròxima setmana l'Ajuntament farà un acte de reconeixement a l'alumnat de la ciutat que va obtenir les millors notes de selectivitat. Cada curs nosaltres recollim també el testimoni d'alguns d'aquests alumnes per saber quines són les claus de l'èxit i per conèixer també quins estudis universitaris desenvoluparan en els pròxims anys. Per això avui tenim amb nosaltres a l'Òscar Moreno, el Miquel Ruiz i el Darío López. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Si us sembla, primer comencem presentant-vos una miqueta, no? Diguem, ens expliqueu de quin institut veniu, ara ja no estareu a l'institut, però a quin institut vau estudiar, què esteu estudiant ara i quina nota vau treure a la selectivitat, tot i que això de les notes, ara ho parlarem, perquè ja no una nota, sinó tres m'heu explicat, vale? Comencem per l'Òscar.
Doncs jo he estudiat el batxillerat al Centre d'Estudis Jaume Balmes. Ara mateix estic estudiant el grau de Medicina a la Universitat de Barcelona, al campus Bellvitge, i he tret un 13,15 sobre 14 a la selectivitat.
Que aquesta és la nota final per accedir a les universitats, no?
Sí.
Però quan fem aquesta tria de les millors notes sempre es fa sobre 10, no? En aquest cas, quina nota vas treure?
Jo vaig treure a la fase general un 9,1 i, bueno, un cop afegida la nota de les matèries específiques, em va quedar un 9,3.
És una molt bona nota, no? Suposo.
Sí.
Sí. Miquel, quin és el teu cas?
Doncs bé, jo vinc de l'Institut Can Vilomara. Ara fa dos dies he començat una enginyeria de telecomunicacions a l'UPC del Campus Nord i sobre 14 la meva nota va ser d'un 13,3. Després, sobre 10, tenint en compte les matèries per tothom, diria que era un 9,3. I després un 9,5 si afegim aquestes específiques.
Darío, i tu?
Jo vinc de l'Institut d'aquí al costat del Bisbe Berenguer i ara estic estudiant a Lleida el doble grau d'Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura. I la meva nota a la selectivitat va ser de 13,1 sobre 14 i després lo de la fase general 9,1 i la fase específica 9,3.
S'ha de saber matemàtiques o estadística o aquestes coses, per controlar tanta nota i tanta... És una mica complexa.
Sí.
Primer de tot m'agradaria també saber com heu aconseguit aquesta nota, perquè realment són unes notes molt altes que suposo que us han donat entrada a aquestes carreres que volíeu fer, però quina és una miqueta la clau de l'èxit per vosaltres? Què penseu que heu fet bé per poder arribar a aquestes notes? Comencem per l'Òscar.
Bueno, jo en primer lloc una cosa que destacaria molt és ser organitzat. O sigui, sovintment es diu que cal estudiar moltíssimes hores per aconseguir aquestes notes, i és cert, però més que només estudiar, jo crec que és molt important ser conscient de quan has d'estudiar, ser conscient de les teves capacitats i així poder organitzar-te per estudiar cada dia una quantitat suficient de temps que et permeti cobrir tot el temari que s'ha de donar lo suficientment bé com per poder... perquè et s'obrin dies per repassar molt abans dels exàmens. És a dir, no és suficient tampoc començar a estudiar una setmana abans si acabaràs el dia d'abans de l'examen i no tindràs més altres dies per repassar i que se't quedi millor gravat a la memòria.
És a dir, que això significa una planificació en molt de temps, no? Des del principi de curs. Tu t'esperaves aquesta nota?
Bueno, hi havia moments en què no me l'esperava, una mica de desmotivació durant el batxillerat, perquè òbviament és dur, però un cop vaig sortir dels exàmens de selectivitat, ja era conscient de més o menys com m'havien anat. Podia creure que podia haver tret un 12,9 o un 13,3, però més o menys, sí.
Miquel, quina és la principal... Ell diu la planificació. Quin penses tu que és l'element clau en el teu cas?
Bé, jo crec que en primer lloc hem de treballar tots durant el batxillerat, no val penjar-se i després intentar recuperar a última hora, després és tot molt més fàcil. I sí que és veritat que aprofitar tot el temps que tenim per preparar-nos per la CELE. En el meu cas, els del Vilo vam tenir un mes aproximadament, llavors jo vaig començar a preparar-me des d'un mes amb un mes d'antelació. I bé, jo el que faria, igual que ell, és organitzar-me molt bé les coses, repartir els temps i donar prioritat sobretot a aquelles matèries que potser són una mica més difícils o feixugues a l'hora d'estudiar. En el meu cas, el batxillerat tecnològic, doncs potser assignatures com física, mates de números i també història d'Espanya, que és de memoritzar molta informació.
I era la que més et va costar?
Història d'Espanya, bueno, història d'Espanya m'agradava molt, així que potser sí que era molt feixuga, però d'alguna manera compensava. Jo crec que la que més em va costar va ser matemàtiques, també va ser la nota més baixa, perquè bé, potser a l'examen em vaig posar una miqueta nerviós i no vaig saber d'alguna manera interpretar alguns enunciats, però igualment vaig sortir bastant content.
Sí. És a dir, que afegeixes el tema de que s'ha de treballar tot el batxillerat,
sí.
També s'ha de tenir preparació prèvia, com ha dit ell, i no posar-se nerviós, no? Perquè sembla que els nervis, no?
Sí.
Seria el que...
És difícil, però bueno, sí.
Darío, tu què destacaries?
Pues jo estic molt d'acord amb els dos, però també afegiria que, a més d'organitzar-se molt bé i preparar molt bé el batxillerat, potser el d'enfocar-se en les debilitats, perquè és el que diu ell, que t'has de preparar molt bé el futur per saber què has d'estudiar i què no.
Uh-huh.
Jo anglès només vaig estudiar el dels writing, les estructures, perquè portava bé, però història d'Espanya ho vaig estudiar fins a l'últim segon, a l'examen.
Història d'Espanya era l'os, sembla.
Sí,
eh?
Però bueno, també és veritat que com va canviar completament amb lo de la nova selectivitat, a mi em va semblar molt més fàcil. O sigui, que jo afegiria buscar molta més informació i com posar més de la teva part en aquestes assignatures que et són més complicades o com que no arribes.
Uh-huh. Tu t'esperaves també la nota?
No, no, per res.
No?
Jo em vaig quedar al·lucinant, la veritat.
I a tu no t'he preguntat si t'esperaves la nota.
Bé, bueno, a mi em passa sempre que surto d'un examen i després començo a pensar i a donar-li voltes. Llavors, bueno, vaig sortir bastant content i potser no m'esperava tant, però... Sí, eren bones sensacions.
A part de tot això que m'heu explicat, no sé, altres anys, preguntant a l'alumnat, m'expliquen pues, que fan molts exàmens tipus... Clar, aquest any partíem de que era, la selectivitat era diferent. ¿Vale? Llavors, comencem primer per això, era diferent. Creieu, no havíeu fet cap selectivitat abans vosaltres, però creieu que us heu vist afavorits o no per aquest nou model de la selectivitat? Comencem ara per tu, Darío.
Jo crec que sí, la veritat, perquè és veritat que la majoria d'assignatures no ha canviat gairebé res, però la que més jo ho he notat és en història, que sí que l'examen ha sigut completament diferent, i per millor, perquè com són respostes més obertes, potser com que el corrector com que pot interpretar-ho bé, saps? Coses que potser estan mig bé.
Uh-huh.
Llavors, jo a història m'esperava molt nota baixa perquè el meu primer examen a segon de batxillerat va ser un 3 i vaig acabar amb un 9 a la selectivitat.
Bé.
O sigui, va canviar molt per bé, per mi, jo crec.
I en els altres exàmens, creus que va haver-hi també tanta diferència d'exàmens
no,
anteriors o no?
Per mi no. La veritat que la resta, física, per exemple, era exactament igual. Química potser el primer exercici que no el sabia resoldre ni el meu profe de química i la resta jo crec que més o menys igual. Filosofia no sé perquè no vaig fer, però la resta igual.
Miquel, tu creus que et va afavorir aquest nou model de selectivitat o tot el contrari?
Bé, jo sí crec que tret d'història d'Espanya els canvis a la resta d'assignatures van ser mínims, però sí que és veritat que potser no ens van... Crec que parlaré també per part de molts companys i companyes, que potser el que més ens va molestar no van ser els canvis, sinó potser la manera de dur a terme aquests canvis, perquè
uh-huh.
pensem que vam començar el curs sense saber com serien aquestes modificacions, em recordo també que vam anar a la vaga, i per tant van ser moments una mica difícils també pel professorat, perquè són els qui ens han d'oferir tot el material i no sabien res. Sí que és veritat que després els canvis doncs, no han estat per tant, però bé, jo ho hagués organitzat i planificat i dut a terme d'una altra manera.
I tu, Òscar?
Bueno, jo bàsicament el mateix que ha dit ell. Els canvis, a part d'història d'Espanya, no han sigut massa importants, ni cap física i matemàtiques, que abans podies descartar alguns exercicis que tu podies escollir. Aquí, en aquests nous exàmens, hi ha hagut menys optativitat, perquè sí que és cert que tu encara pots escollir quins descartar, però només respecte a dos blocs de, de tota la matèria. Llavors, és una mica més complicat, però si tu havies estudiat tot el temari, no havies per què de tenir cap problema respecte a això. Llavors, no, cap problema. L'única història d'Espanya, que sí que també ho han dit ells, que no ens van donar a principi de curs masses dades respecte a com seria l'examen, llavors no sé la resta d'escoles, però en el meu cas doncs sí que és una mica difícil mostrar-nos exemples de com seria i preparar-nos una mica més enfocant-nos en el nou model d'examen, perquè quasi no sabíem com era el model d'examen, llavors vam patir una mica per això, però al final en l'examen d'història em va passar el que ha dit ell, que el corrector va ser bastant magnànim, em va posar molt bona nota. El que passa és que això jo ho veig també que és una mica arriscat, perquè depèn massa del corrector. Sí, jo he tingut sort, bueno, suposo una mica de sort.
Home, igual ho vas fer bé,
bueno,
no?
Sí, però no sé, però a mi el meu corrector m'ho va puntuar tot molt bé, però també podria haver-me tocat un corrector que no li hagués agradat tant la part subjectiva de les meves respostes i m'hagués baixat la nota. Llavors jo crec que això de dependre tant del corrector...
Igual en el teu cas no t'agrada.
Bueno...
Hi ha tècniques per presentar-se a la selectivitat? No sé, per exemple, fer exàmens d'altres anys, o escriure en un color determinat, o no sé, hi ha coses així que la gent et recomana de fer, o fins i tot portar amulets, no sé si es poden portar coses a la selectivitat, igual no.
Bueno, portar coses no ho deixaven, crec, entrar a les aules, perquè havien de deixar els telèfons mòbils i rellotges, qualsevol cosa a la motxilla, que deixaven apartada. Jo sí que potser aconsell prendre's una tila abans el dia d'abans, jo ho vaig fer perquè estava una mica nerviós, però a l'hora d'estudiar sí que és veritat que no canvia molt en comparació amb el batxillerat. Si tens l'hàbit d'estudiar no és molt més difícil, únicament canvia el material, perquè durant el curs utilitzes el llibre de text i ara ja quan arriba el mes de maig, juny, doncs exàmens, com deies tu, d'altres anys, i també exercicis potser separats per temàtiques, en blocs, que també hi ha moltíssimes pàgines web i aplicacions, així que és molt accessible.
Vosaltres també heu fet servir tot aquest?
Sí, totalment. O sigui, està molt bé estudiar la teoria, però després, si no ho practiques, és com que no saps. Saps el diccionari, però no saps parlar. Llavors, jo és el que més recomano, fer exercicis, però com un burro. Sí.
Bueno, també vosaltres, perquè sou de l'àmbit científic i tecnològic, no? I suposo que en aquest cas pues, cal fer ja matemàtiques, sí, i física, i aquestes coses que són més d'exercicis, no? Més que, jo què sé, són llengües o coses.
Però fins
així,
i tot català, perquè, sí, per exemple, per saber-me els autors, jo em feia un requadre i ala, on plau. I així ho vaig fer potser 10 cops fins que m'ho sabia de memòria ja, saps? El mateix amb tot. Sí.
Tu també vas fer servir aquest material?
Jo el que vaig fer servir va ser els exàmens d'altres anys. Hi havia una pàgina web on estaven tots els exàmens de la selectivitat fins a l'any, no sé si l'any 2000, una miqueta més potser, on estaven endreçats per matèries i per temes. Llavors això era molt útil perquè si volies estudiar, focalitzar només en un tema, doncs podies fer tots els exercicis d'aquest tema d'aquesta pàgina web, i si el que volies fer era fer exàmens directament, també estaven endreçats els exàmens de tots els anys amb la solució al costat, i havia tants perquè cada any hi havia, crec que no sé si eren, crec que eren 5 sèries, ara no me'n recordo bé, perquè eren dos, o sigui, l'examen de juny, el de setembre, hi havia dos sèries, cadascú, eren 4 o 5, no me'n recordo bé, però llavors, clar, amb totes aquestes sèries d'exàmens durant tants anys que hi ha penjats...
Tens molt de material.
Sí, sí, hi ha moltíssim.
I el tema de calcular quines assignatures us seran més bones, ponderaran més... no sé, hi ha gent que fa les matemàtiques del social per obtenir més notes i coses així. No sé si és, si és veritat o no, però... O que et presentes a dues en lloc de tres, no sé.
Sí, bueno, bé, nosaltres tenim una taula amb totes les possibles carreres i cada matèria quants punts pondera per a cadascuna de les carreres. I bé, doncs a primer de batxillerat potser veus aquest document i més o menys et vas orientant segons el que vols fer. I sí que moltes persones doncs, decideixen segons aquest paper. Crec que les ponderacions són 0,2, 0,1 o no pondera directament i és... Pues seria el millor que agafessis una assignatura de 0,2.
De les que donen mm-hmm. més.
I el que dius de lo de les mates del social,
sí.
A mi em sembla una tonteria, perquè és gent del batxillerat científic que vol fer les mates del social com que perquè és més fàcil. Mm-hmm. Però aquest any, per exemple, segur que us haureu adonat que les mates del social eren molt més difícils que les del científic. Mm-hmm. I no té sentit, portes dos anys estudiant una cosa perquè després a l'examen important facis una altra. Llavors, jo això sí que vaig veure gent que ho va fer.
Però no ho recomanes.
I estava trista, sí, sí.
Vale. Vau tenir ajuda de professors, de les vostres famílies, no sé, us vau sentir en algun moment de dir, no puc més, quin rotllo, no? Qui us va donar suport durant tot el segon de batxillerat, la preparació de la selectivitat?
Bueno, doncs a mi em va donar suport la meva família, els meus professors, tots em van encoratjar, tots ells, professors i família, estaven constantment dient-me que entraria a Medicina, que no em preocupés, que no estigués nerviós, i això doncs, em va ajudar doncs, això, a estar menys nerviós.
Uh-huh. Jo també a la família, després els profes del Vilomara, superaccessibles en qualsevol moment. També es van oferir a fer classes dues setmanes abans de la SELE per tal de preparar-ho tot i practicar-ho, tenir-ho més fresc. I després també jo diria als companys i les companyes, perquè al final és com si estiguéssim en el mismo barco una mica. Acabes creant un grup i acabes fins i tot parlant amb persones que no pensaves, amb les quals no pensaves que parlaries mai, perquè et trobes en aquestes situacions i la veritat és que és molt bonic.
Sí. Que tots arrossegueu aquella mateixa pedra, no? Que es diu selectivitat. No? Darío.
Jo destacaria molt el paper de la família, perquè és gràcies a ella que jo que sé, arribes a casa i no t'has de fer el dinar, saps?
Llavors, és un ajut pràctic, no?
És com que la família sempre està allà per de coixí, de tu ara centra't en el que has de fer, que nosaltres estem aquí pel que necessites i després ja el que necessitis, saps? I també el dels companys, o sigui, molt important, perquè jo, per exemple, vaig començar amb la meva nòvia just abans de la CEL i vam compartir documents, vam estudiar junts i tot, i ens va anar molt bé i va ser com l'últim empujón, saps, de junts i va anar molt bé. I l'últim, el dels professors també, que cap professor té cap problema en resoldre dubtes, en enviar-li correus, en respondre i això està molt bé per la seva part, la veritat.
Les notes que heu tret les necessitàveu per les carreres que havíeu de fer?
Jo no.
No?
Jo necessitava un 5, però dic, porto dos anys estudiant per treure matrícula d'honor, perquè si no, no he de pagar la universitat, també.
Ah,
i és seguir un mes més, i ja està, i és el mateix. O sigui, perquè una cosa és el batxillerat, que estudies i treus la nota, i després és un mes de només recordar el que has fet durant el curs, no has d'aprendre res nou. Llavors, és un mes més de continuar fent exàmens, i ja està.
Vas treure la matrícula d'honor, llavors?
Sí,
és a dir,
sí,
que tens la matrícula de la universitat gratis, no?
Exacte, sí, sí.
Era, i aquest sí que era el teu objectiu.
Aquest era el
més que
objectiu.
La nota de la selectivitat, aquest era el teu objectiu.
Exacte, sí, sí. I després dic, si ja que estic a la selectivitat, porto dos anys treballant, és un mes, i ja està.
I en el teu cas necessitaves una nota molt alta
bueno,
per la teva carrera?
Bueno, a Telecos, aquest any sí que crec que ha pujat un punt, però és un 8 com alguna cosa, llavors no em feia falta. Però jo també volia fer-ho el millor possible, després de portar tot el batxillerat treballant i esforçant-me, jo volia treure uns resultats que digués, ostres, estic orgullós de la feina que he fet. I sí, la veritat que bastant bé.
Tu sí que necessitaves una supernota per entrar a Medicina,
jo necessitava,
no?
Bueno, en aquell moment crec que la nota de l'any anterior, la nota tallant anterior a Belvitge va ser un 12,76. Ara s'ha quedat en un 12,60 i alguna cosa, i clar, jo anava a treure més d'un 12,76 perquè també no era probable, ningú veia probable que pugés, però podria haver pujat. Uh-huh. Llavors, jo sí que anava a treure més d'un 13, o uh-huh. com a mínim un 13.
I el batxillerat, com ell, vas obtenir també matrícula sí. d'honor? I tu també? Sí. És a dir, sou tres matrícules d'honor. Però el teu objectiu sí que era la nota per entrar a sí. Medicina. Has triat Bellvitge, sí. perquè ets de l'Hospitalet o perquè volies anar al Clínic i has entrat? No. Perquè hi ha molta gent que tria Bellvitge perquè no ha entrat en el Clínic.
No, al Clínic. Crec que la nota del Clínic era un 12,90 algo, crec que uh-huh. podria haver entrat allà també, però uh-huh. és que ho tinc 7-8 minuts caminant des de casa.
Tu has, llavors... has primat el tema de la proximitat, sí. no? Explica'm per què, és a dir, hem parlat del batxillerat i la selectivitat, però explica'm per què aquesta carrera, per què volies fer medicina, i si és una cosa que ja ho tenies clar abans de començar el batxillerat, o és una cosa que has anat pensant durant el batxillerat?
Jo ho tenia clar ja des d'abans de fer batxillerat. Jo sempre he tingut aquesta vocació científica. Jo des que tenia 4 anys ja sabia que volia fer alguna cosa relacionada amb ciència, com medicina, biologia, alguna cosa uh-huh. D'aquest estil. Llavors m'havia de decidir entre alguna. Llavors, clar, medicina ho tinc al costat de casa. També he vist que les matèries que es donen a medicina m'agraden més, per exemple, que les que podria haver donat a biologia o a química. Uh-huh. I llavors aquesta és la raó per la que he triat medicina. I també per la sortida professional també influeix. La investigació, tota aquesta part m'han atret més que qualsevol altra carrera relacionada amb la ciència.
Però d'aquí a que puguis treballar medicina és una carrera llarga, eh?
Sí, 6 anys.
Ets conscient. I què és, acabes de començar, eh? No sé si ja bueno, que tens una miqueta d'opinió del teu voltant, dels teus companys, dels teus professors, era una mica el que t'esperaves?
Bueno, no és el que m'esperava, però tampoc és una cosa que m'hagi sorprès. Bueno, els meus companys, tothom amb qui he parlat és molt sociable, són tots molt amables, ja he conegut companys amb els que vaig regularment. Llavors, el tema social estic bastant bé i els professors, tots són molt amables també. Són sí, molt educats, molt respectuosos amb tots, expliquen bastant bé, la veritat. També és cert que ara les classes són molt més denses. Se'm fa molt més complicat prestar atenció a aquestes classes de la universitat que a les de batxillerat.
Perquè, es nota el canvi, no?
Sí, el contingut és molt més difícil, però bueno, de moment vaig bé, ho puc seguir amb normalitat.
Miquel, tu m'has dit que no necessitaves aquesta nota, però per què? Per què Telecos i per què aquí?
Mira, jo inicialment buscava una enginyeria de sistemes audiovisuals perquè m'agrada molt la música i vinc del batxillerat tecnològic i m'interessava trobar un punt intermig en el qual pogués tractar coses com el so, així més digital. Però el que passa és que aquesta carrera es cursa a Terrassa i em quedava molt lluny i l'altra era a la Pompeu Fabra, però per qüestió d'horaris no acabava d'adaptar-se a mi del tot, perquè també faig piano per les tardes, vaig a ballar a Rookies Dance Studio, que està aquí a l'Hospitalet, uh-huh. i llavors m'interessava un horari de matins. Llavors vaig trobar l'enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicacions, que és a l'UPC del Campus Nord, uh-huh. perquè a partir de segon o tercer curs tens l'opció de fer una espècie d'especialització o menció i jo podria escollir sistemes audiovisuals, uh-huh. que és el que volia fer originalment i bueno, no ho faria des de primer segon curs, però des de finals de segon, principis de tercer, ja m'està bé.
Has buscat també la practicitat, com a l'Òscar, l'horari, lloc...
Sí, perquè no volia deixar la música de banda i després també el lloc doncs, em queda bastant a prop de casa. Bueno, són dues línies de metro diferent i jo crec que en 30 minuts més o menys estic a la universitat, així que bé.
Passem al Darío, després tornem que amb una altra història. Darío, tu no necessitaves aquesta nota?
No.
I fas una cosa, un doble grau, sí. I a Lleida, tu, practicitat...
Exacte. Bueno, cap, depèn de com m'ho iris, perquè si ells t'ha semblat pràctic, el meu també té tela, perquè jo a quart de l'ESO vaig dir, vale, jo no vull treballar. Llavors...
Com que no volies treballar?
Jo no volia treballar, home. No sé qui vol, però bueno, si t'agrada, llavors vas amb més ganes al treball. Llavors vas pensar, què m'agrada? i em vaig dir, vale, m'agrada la natura, m'agraden els esports, m'agrada pensar, no? I vaig dir, bueno, pues, enginyeria forestal és exactament això, no? És com la combinació, el que ha dit ell. I resulta que l'únic lloc on es pot fer és a Lleida. A tota Catalunya és a Lleida. Llavors vaig mirar les assignatures de moltíssimes carreres, fins i tot vaig mirar física aquí, a Barcelona, però vaig dir que la que més m'agradava era aquella. I doncs al final m'he anat allà i bé.
I viuràs allà?
Eh?
I viuràs allà?
Ah, ja estic vivint allà,
igual
la residència.
Igual la part pràctica és que vols fugir de casa teva, eh? Igual
no,
és
no,
això, eh?
A la mínima que puc m'agafo un AVE per aquí perquè, hòstia, sí, ja ho noto, ja ho noto.
Sí.
Sí.
Li he preguntat abans a l'Òscar, al Darío i al Miquel, no? Aquests primers dies de classe, és una mica el que t'esperaves?
No sé, jo la veritat que no hi havia pensat molt, però he notat la diferència en com al principi ha sigut molt fàcil, perquè eren coses de batxillerat, perquè ve gent que ve de cicles, llavors no té el batxillerat a fer i ha de començar de nou, no? Amb coses de l'ESO, llavors els primers dies, vale, són fàcil, però després, ostres, s'ha notat molt com sí. Ha pujat la dificultat i ara, per exemple, no em salto una classe de bio, eh? Perquè, mira, hòstia, sí, ho he notat.
Miquel, que no t'he preguntat a tu, què t'ha semblat aquests primers dies?
És diferent. Jo estic més acostumat al Vilomara, que és un insti molt familiar i som 30 a la classe i coneixes a tothom. Ara amb una classe de 60 m'he quedat una mica... A més, amb persones de totes les edats, perquè n'hi ha que venen de cicles, de batxillerat també com jo. La gent que he conegut és també molt agradable i de moment encara m'estic acostumant, perquè m'ha canviat tot, m'ha canviat la rutina, també abans anava, clar, caminant a l'institut, ara agafo el metro, el transport públic per primera vegada, però bé, crec que de moment bé, aniré agafant-li el tranquillo, jo crec.
No sé si us han espantat, perquè conec gent de la vostra edat que ha començat carreres així tecnològiques i científiques i que alguns profes doncs, els han espantat des del primer dia dient sí. De... A veure què feu, perquè això és molt difícil passar i si no aproves, te'n vas.
Bueno, sí que diuen que és una carrera intensa, no? I que és difícil, però aquesta no és la sensació que jo he rebut. Els professors estan pel que estan, evidentment, però sempre s'ofereixen, tenen tutories, sessions, tu pots preguntar-los qualsevol cosa i aquesta no és la sensació que tinc jo almenys.
A mi, els primers dies de classe, els professors sí que em van assustar una mica, eh? Perquè abans de posar el que faríem durant el curs ja et ficaven la por, no? Però després vaig veure com l'organització del temari, que això és una cosa que està molt bé, que a l'ESO no existeix organització ninguna, i a la universitat ja saps què faràs en cada moment. Llavors, com ja has vist el que has fet, el que faràs, i els professors, tot i que fiquen por, estan allà i t'ajuden i fan lo de les tutories i tot, se't treu una mica la por i dius, vale, ja he acceptat que sóc universitari i ja et fiques, ja està, i és entrar en sintonia.
Òscar, no sé si a tu t'han espantat o a Medicina la cosa és una mica diferent.
No, a Medicina han intentat fer tot el contrari. Ells ja, els professors, són conscients de que ja entrem espantats i el que fan i el que ens han fet és tot el contrari. Sí, perquè la gent ja ha entrat, doncs, sí.
Costa molt, Anna. Doncs Òscar, Miquel i Darío, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos tot això de com ha estat el vostre pas pel batxillerat, per la selectivitat i el començament de la universitat. Espero que us vagi a tots molt bé i que pròximament pues, puguem entrevistar-vos un altre cop per algun altre tema o perquè hagueu fet alguna cosa interessant. Gràcies per
venir.
Gràcies.
Els primers dies a les aules són de presa de contacte entre l'alumnat i també amb el professorat. És moment de dinàmiques per conèixer els nous companys i d'adaptació al nou curs i al nou nivell. Hem visitat l'escola Frederic Mistral i hem parlat amb els tutors de 5è per saber com porten aquesta setmana d'adaptació. Ens ho expliquen els nostres companys Pasqual Labarta i José Manuel Abadías.
Perdó, perdó. Doncs sí, avui som a l'escola Frederic Mistral perquè hem volgut conèixer com estan anant aquests primers dies de curs escolar i m'heu pillat aquí, doncs mira, amb el diccionari aprenent noves paraules per a aquest curs 2025-2026. Nosaltres el que volem fer per conèixer com estan anant aquest període d'adaptació és entrar a les aules d'aquesta escola. Estem al pis del quart i cinquè. Per tant, anem a veure si podem parlar amb els professors i els nens per saber doncs, si els està costant aquesta entrada a la curs escolar, si està sent molt més complicat que altres anys. I hem quedat amb una de les professores d'aquest institut. Hola? Hola, però una cosa, que no hi ha nens?
No, ara mateix és hora de parlar.
Doncs anem a parlar amb tu, si vols. Molt bon dia. Com estan en aquest període d'adaptació?
La veritat és que bastant bé. La veritat és que els nens arriben a l'escola a l'inici de curs molt emocionats. Al principi estan una mica inquiets perquè s'han acabat les vacances, volen allargar-les, però quan, un cop han arribat estan emocionats, tenen moltes ganes de retrobar-se, responen molt bé. És veritat que porten una energia a sobre que els primers dies dificulta una mica començar el curs, no? Però de seguida tornen a establir una rutina i responen prou bé.
És per això que hem quedat a aquesta hora, doncs, no? Perquè així els nens, aquestes feres, estan tots al pati i podem doncs, parlar amb una miqueta més de tranquil·litat. És el segon any que tu estàs en aquesta escola, en la Frederic Mistral. Explica'ns una miqueta com els has vist créixer durant aquest estiu, com han canviat aquests nens i nenes.
Home, doncs aquest curs m'ha tocat un alumnat que jo l'any passat havia vist a quart de primària i els havia vist molt més infantils, han arribat d'una manera bueno, una mica crescuts, no? Se senten més grans, però és veritat que són molt macos, són molt agradables. Trobo que com a tutora he tingut força sort, m'ha tocat un grup molt maco i jo crec que també depèn una mica de tu mateix. Com a tutor i tutora, ser comprensiu al principi de curs és molt important, tant ells amb tu com tu amb ells, no? I he vist que han fet una molt bona evolució, espero poder dir el mateix a final de curs i farem el que puguem perquè continuïn creixent, sobretot interiorment, mental però també interiorment.
I ara parlaves d'aquest creixement també mental. Com estan reaccionant a aquest canvi de classes? Perquè aquí doncs, hi ha hagut una miqueta de barreja entre els del A i el B, oi? Com estan reaccionant ells? Els està agradant? Estan fent noves amistats? O realment troben a faltar els seus companys de l'any passat?
Sí que és veritat que en algun moment algun nen o alguna nena de l'altra classe ve aquí com a saludar, bueno, tenen ganes de veure els companys i companyes de l'any passat, del curs passat, que no són amb ells. Però jo crec que ja portaven un vincle bastant cohesionat entre els dos grups, s'han fet activitats entre els dos grups en els cursos passats i quan vaig entrar a la classe em vaig trobar amb un grup que semblava que portés tota la vida, tot s'ha de dir. Llavors cap problema, no han tingut cap mena de rebuig, ni s'han queixat, s'han adaptat genial, o sigui, de molt bona manera i no crec que hi hagi cap problema.
I tota aquesta canalla que després veurem ha fet un canvi de cicle, ara comença en cinquè i sisè, l'etapa final de l'escola. És molt més complicat quart que cinquè? Tu com ho consideres com a professora?
Jo no crec que sigui més complicat, sí que és veritat que el nivell puja una miqueta, però com cada curs, no, que has d'anar a pujar en aquest nivell perquè aprenguin més i perquè són més madurs i més madures. Llavors el tipus de conversa, el tipus de diàleg és molt més ric cada vegada i intentes treure una miqueta més d'ells i d'elles. Sempre els dic, és molt important que des de principi de curs, avui justament que estaven acabant de fer unes avaluacions inicials per veure quin nivell tenen, no? Saber una miqueta els coneixements previs amb què venen, és molt important no mentir a la mestra, perquè si no t'estàs mentint a tu mateix des de principi de curs. Si tu tens X nivell, si no saps alguna cosa, fes-ho saber d'alguna manera, no? No comencis a copiar des de principi de curs o busquis sortir una mica del pas, perquè llavors no te'n sortiràs, aniràs tenint un decalaix de coneixements bastant gran durant tot el curs. I el més important és, si tenim algun dubte, si no sé alguna cosa, admetre-ho, preguntar, dir tinc aquest dubte i buscar-te una mica la vida per anar adquirint aquests coneixements.
Doncs Araits, molta sort, moltes gràcies també per atendre'ns i si et sembla bé, aprofitem que estan esmorzant aquests nens per baixar també al pati i menjar-nos nosaltres també l'entrepà.
Oh, i tant, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs anem. I ja hem tornat del pati del col·legi. La veritat és que estem aquí assegudets descansant una mica de totes les activitats que hem fet i m'acompanya el Jesús, que és el primer any que està en aquesta escola. Molt bon dia.
Sí, hola. Bueno, sóc el tutor de cinquè i sóc el primer any que estic en aquesta escola perquè vinc de Tarragona, sóc d'aquest col·lectiu de funcionaris que els ha tocat a Barcelona, però bueno, amb molta il·lusió i molt content.
Explica'ns una miqueta quina activitat estan fent la canalla perquè els veiem molt revolucionats tot i haver tornat del pati.
Sí, la primera setmana sempre s'acostumen a fer dinàmiques per cohesió de grup, per conèixer l'alumnat i per tindre vincle amb ells. Llavors estan fent un bingo de l'amistat que consisteix en que els alumnes s'han de preguntar ells mateixos coses de hobbies i després guanya qui ha fet totes les caselles i les revisem. Però acostumem a fer amb dinàmiques de cohesió de grup i per tindre un vincle amb l'alumnat, perquè és molt important, sobretot el primer mes, gairebé és vincle amb l'alumnat.
I parlant d'amistat i del vincle que tu ara comentaves, com està sent aquest primer contacte amb els nens d'aquí de l'Hospitalet?
Doncs la valoració és molt positiva. Bueno, realment totes les escoles sempre és positiva i molt content, la veritat. Tenen moltes ganes d'aprendre, estan motivats. Sí que és veritat que a alguns els costa la rutina, perquè clar, són més grans, alguns se diuen «Ui, mestre, doncs, avui no he dormit fins la una», coses així. Però bueno, en veritat estan molt motivats i molt engrescats.
I jo et volia fer una pregunta, perquè seria una de les qüestions que a mi segurament em costaria. Com sou capaços, el personal docent, de prendre-vos els noms de manera ràpida i eficient? O sigui, que sàpigues qui és cadascú.
Bueno, és que has de pensar que per nosaltres, els nostres alumnes, és el més important, no? És com un material nostre, llavors és el que primer te fa il·lusió. I per això és molt important que sàpigues el seu nom. Sí que és veritat que hi ha alguns noms difícils de pronunciar, però bueno, preguntant als altres mestres o amb l'alumne mateix ho aconsegueixes fàcilment.
I ja tens els teus preferits o els professors no poden tenir preferits?
Jo crec que no tens preferit, realment són tots especials i tots són bonics i quan falta un, independent de com sigui, el trobes a faltar. No sé, no n'hi ha cap preferit, realment sí que és veritat que hi ha alguns alumnes que te demanden més, però tots són importants.
Doncs si et sembla bé, anem a fer aquesta activitat i parlem també amb la canalla, que són els protagonistes d'aquestes primeres setmanes de curs. I jo vaig néixer un dia per ell, i tu també, Irene?
No.
No, tu no. Tens mascota?
Sí.
Jo també. Una gateta, i tu?
Una tortuga.
Doncs aquesta és una de les activitats que estem fent durant aquesta primera setmana d'escola. I et fa una mica de por haver canviat de curs de quart a cinquè o creus que serà fàcil aquest any?
Sí, em fa una miqueta de por, però crec que sí, podria fer-ho.
Escolta, i explica'm què tal amb els teus companys. Com ha estat la retornada a l'escola? Hi havia gent que tenies moltes ganes de veure?
Sí. I com han fet barreja de classes, molts dels meus amics estan en l'altra classe, però he pogut parlar amb ells al pati.
I ara toca, doncs, potser descobrir gent nova amb la que fer amistat, no?
Sí, bueno, ja conec a tota la classe.
Escolta, i ara que no ens escolta la profe, què tal?
Molt bé.
Ja la coneixies?
Sí.
I és bona profe? Us cuida molt, oi?
Sí, és molt bona profe.
Escolta, Irene, i vull que també m'expliquis quines són les teves assignatures preferides, quines són aquestes que dius, doncs mira, m'agradaria tornar a fer-les tot i estar de vacances.
M'agrada molt anglès i m'agrada molt medi.
Doncs anglès i coneixement del medi ambient. Doncs si et sembla bé, com que està parlant la profe, continuem amb la classe i que vagi molt bé aquest nou curs escolar. Irene, moltes gràcies.
De res.
El Teatre Joventut i l'Auditori Barrades inicien la seva programació a l'octubre. Entre les obres programades es troben un bon grapat d'espectacles adreçats al públic familiar. Els primers d'aquests espectacles s'emmarquen en el cicle Ciència-Escena. Un dels plats forts serà el musical El Petit Príncep, que arribarà al novembre al Teatre Joventut.
Doncs durant aquesta temporada comencem amb Ciència Escena, que és el festival de divulgació científica a sobre de l'escenari per a tota la família. I aquest any té quatre funcions. Una té l'AICA, el Teatre Joventut. Al Barrades en fem dues, una boja sobre salut mental, Rube sobre física i circ, i Gota, que és circ i física, que la farem, en aquest cas, al carrer, a davant de Can Arús. Bueno, l'AICA és per a tota la família a partir de 6 anys. Boja sí que potser és salut mental, és el periple d'una noia a través de diferents institucions psiquiàtriques, això potser a partir de 14-16 anys. Rube també és per tot, és tots els tipus de públics, i Gota també. La joia de la corona és El Petit Príncep, amb tres funcions familiars. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi. Tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. Farem també opereta, que és molt, molt divertida, a partir de 12-14 anys, superdivertida. I al Barrades també tenim Wala, que és un espectacle de paraula, música teatral. Bueno, l'espectacle es diu Nothing, és del duo Wala, i és molt, molt divertit i molt recomanable.
El passat divendres van començar les classes de batxillerat i els cicles de formació professional. Pel que fa a l'FP, aquest curs es manté l'oferta de 86 titulacions de formació professional de 18 famílies professionals en un total de 20 centres. Hem visitat l'Institut Pedraforca, que enguany compleix 50 anys, per saber com s'ha desenvolupat aquest inici de curs.
Els centres educatius de l'Hospitalet, com l'Institut Pedraforca, ja han començat les classes d'FP. El centre de Florida té més demanda de places enguany i fins i tot alguns alumnes encara estan pendents de matricular-se en una de les grans famílies que formen l'oferta educativa, la sanitària, la d'automoció i la d'imatge. Un dels motius d'aquests retards és el model d'inscripció a l'FP que es va posar en marxa l'any passat.
El procés de matrícula ha estat més tranquil que el curs passat, però el que et comentava, intentar de cada vegada que l'alumne comenci en el cicle més ajustat als seus interessos, això fa que el procés sigui una mica més complex i que llavors la matrícula es va tancant just en començar el curs, però afortunadament, al contrari de l'any passat, sembla que la majoria de l'alumnat s'incorporarà a l'inici de curs avui i no al llarg del mes de setembre.
Els cicles de la branca sanitària són els més sol·licitats de l'Institut. Un dels més atractius és el de cures auxiliars d'infermeria, que manté la tendència positiva dels últims anys.
M'agradaria primer començar des d'infermeria per així veure com va aquest sector i si m'agrada, doncs seguir com a metge.
He elegido este porque tengo unas amigas ya mayores y me dieron buenas referencias de este instituto que hicieron el mismo ciclo y dijeron que aquí era espectacular y que el centro era bueno.
Aquest curs al centre fa 50 anys i per celebrar-ho es faran activitats commemoratives i una excursió a Pedraforca.
Continuem parlant de formació professional perquè l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha visitat l'Institut Can Vilomara amb motiu del començament del curs dels cicles d'FP. Quirós ha entrat en algunes de les aules que ofereixen aquests estudis, com les d'educació infantil i treball social. Durant la visita, l'equip del centre ha destacat l'aposta per l'FP dual i la transformació digital a les aules. Juntament amb el regidor d'Educació, David Torres, Quirós ha animat l'alumnat a seguir els estudis després de la secundària i apuntar-se a l'FP.
Encara hem de créixer més en places de cicles formatius, però és veritat que Vilomara, a més, és un dels centres referents i, per tant, content de veure que pràcticament el 100% dels cicles i de les places que ofertaven estan cobertes. Per tant, jo crec que és important aquesta aposta per la formació tècnica, que també és molt necessària per després continuar creixent i pel projecte vital dels més joves de la ciutat.
Les escoles bressol públiques també han iniciat el curs, marcat per una reducció de la demanda, tot i que encara són moltes les famílies que es queden sense plaça, sense una plaça pública. Hem visitat l'escola bressol municipal Casa dels Contes per conèixer els punts a destacar d'aquest curs que ara comença.
Un any més, aquestes prop de 1.400 places de 0-3 s'han quedat curtes, amb més demanda que oferta. Però aquest curs la llista d'espera ha minvat i se situa en 426 places davant les 578 del curs passat. L'alcalde, David Quirós, ha visitat una de les escoles bressol municipals, la Casa dels Contes de Santa Eulàlia, i ha indicat que el govern municipal garantirà prou recursos en aquesta etapa educativa.
Però el compromís es manté i per tant això també ens garantirà més recursos, més garantia també de drets de les professionals que desenvolupen aquesta acció i doncs, que d'alguna manera tot el que passa amb aquestes escoles bressols benefici molt positivament als més petits i a les seves famílies.
Un d'aquests recursos són les 12 educadores que s'hi van incorporar el curs passat i que enguany continuen reforçant aquesta etapa educativa, fins a 75 professionals per sobre de la ràtio mínima. Aquest curs també ha de continuar el procés per incorporar a la xarxa pública les escoles bressol Patufet, Garabatos i Nova Fortuny i les llars d'infants l'Estel Blau i la Guagua. L'alcalde David Quirós, però, no ha volgut avançar cap data concreta.
Ja no vull dir dates perquè ens vam comprometre amb unes dates que després no s'han pogut complir per temes de procediment administratiu, per temes legals. Per tant, el que sí vull dir-li a les famílies és que estem treballant per complir i arribarem. I en el moment que estigui tot tancat i tot preparat, doncs, posarem en marxa aquest increment de la xarxa.
Aquest curs, l'aportació municipal a aquests centres d'educació de 0-3 es mantindrà a 1.580 euros, amb l'objectiu d'aproximar la quota d'aquests centres a les quotes de les bressol municipals, cosa que suposa un descompte mensual a la quota que paga les famílies de 143 euros. I a través d'un programa de la Diputació, les escoles bressol municipals duran a terme un programa d'educació inclusiva, destinat a infants amb necessitats específiques de suport educatiu.
Els professors de l'Institut Eduard Fontseré van fer sentir la seva veu abans de l'estiu alertant del perill que eliminessin els llocs de feina de dues treballadores socials del centre. els pitjors presagis s'han fet realitat i el centre ha perdut a aquestes dues treballadores. El professorat torna a cridar l'atenció de la necessitat d'aquests perfils per atendre l'alumnat vulnerable del centre.
L'Helena i la Tània han atès centenars de casos d'alumnat vulnerable, han impulsat projectes de convivència i han treballat en coordinació amb serveis socials, sanitaris i educatius del territori. Ara el centre queda amb una sola tècnica d'integració social amb plaça estructural, totalment insuficient per a una comunitat educativa amb més de 400 estudiants. Des de l'Institut Eduard Fontserè alerten que la situació és insostenible i que molts casos quedaran sense atendre.
És un abandonament escolar, però és un acompanyament emocional, social i psicològic de les famílies vulnerables, és un acompanyament del professorat que estem sobrecarregats en assumir tasques de tutoria que excedeixen les nostres capacitats, competències i coneixements. No, ens fa por que empitjorin l'educació en pes. No, perquè sabem que tenim una educació que ha d'afrontar aquests reptes, fruit d'una societat cada vegada més diversa.
L'Assemblea de Professionals assegura que mantindrà la lluita per recuperar l'equip social amb caràcter estable i estructural.
I el que tenim clar és que no ens aturarem fins que tinguem aquests recursos, perquè són recursos que necessitem, i ho sabem nosaltres, els professionals que estem aquí dia a dia acompanyant infants, adolescents i les seves famílies.
El Departament d'Educació ha eliminat aquest nou curs un total de 130 professionals socials de centres de màxima i alta complexitat d'arreu de Catalunya. Una decisió que des dels sindicats i veus expertes han qualificat d'extremadament preocupant.
L'associació educativa Itaca ha obert un nou servei adreçat a mares gestants i amb nadons entre 0 i 6 mesos. El nou espai es diu AMAM i ofereix acompanyament psicoemocional, informació i recursos. Hem visitat aquest nou espai.
Pors, dubtes, inquietuds i, sobretot, moltes preguntes sobre l'embaràs i la criança, uns sentiments que es poden compartir amb total normalitat dins del projecte AMAM, de l'associació educativa Itaca, que presta acompanyament amb diverses professionals especialistes en aquesta etapa vital.
Tenía mucho miedo, aparte de eso, y aquí me empezaron a responder todas mis dudas. Realmente el apoyo que hemos tenido en este proyecto ha sido muy, muy grande, no solo para mí, sino para mi esposo también, y pues sobre todo lo más importante, el peque.
Són molts els interrogants que volten pel cap de les dones que han de donar llum per primera vegada o que han d'afrontar la maternitat. Per donar-li resposta, Itaca presta acompanyament psicoemocional, proporciona informació, escolta i, el més valorat, genera un sentiment de tribu entre totes les mares.
Durant l'embaràs ens trobem la por al dolor, no? Al part, aquesta també desconeixença de si pots decidir com, no? O pots decidir una mica les expectatives, treballar aquestes preferències de com parir, com donar llum, i el postpart sobretot envers la criança, no? Envers de si ho estic fent bé, la lactància, no? Si sóc bona mare, si no, bueno, una mica des d'aquest nou rol que s'està configurant.
Famílies i pedagogues coincideixen a dir que manca més voluntat política per facilitar la criança.
És important invertir en polítiques públiques, no? De petita infància, perquè estem invertint en el futur. Això és regressiu, no? Alhora, doncs, si nosaltres ja iniciem aquest acompanyament a la gestació, estem prevenint després, no? A l'adolescència o l'adultesa, moltes altres malestars.
L'associació educativa Itaca, a banda del projecte MAM, també compta amb l'espai familiar, destinat a infants fins als 3 anys, un servei per tal que els pares i mares gaudeixin d'un espai de trobada i relació.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Ethan i l'Elisabet de l'escola Ausias Marc, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Ethan Bertolín Pousa, soc de l'escola Ausias Marc i faig cinquè de primària. Avui he vingut a presentar el llibre Diari d'una penjada, que té tota la col·lecció Jan 16, i aquest és el 7. Va, que és una que fa que com que va a la tele i ara és com més famosa i els de la tele els segueixen a tot arreu i no els deixen ni un minut sola. L'he conegut perquè uns companys de la meva classe estaven llegint i jo vaig provar de llegir-ho i em va agradar. M'agrada perquè té dibuixos i és com un diari que va escrivint. M'agrada la seva història, el que explica i el que li passa a la vida. Jo li recomanaria a la gent que li agrada l'amistat, a gent que també va a l'institut, perquè aquí comença l'institut, el llibre, i per fer una mica d'idea de què tracta l'institut.
Hola, bon dia. Em dic Elisabet Agnès de Manunza. Vaig a Escola Ausias Marx i a 5è de primària. He vingut a presentar el llibre Em dic Goa. Tenim tota la sèrie, però aquest és el primer. Podem llegir per separat perquè no són consecutius. La protagonista, Goa, se'n va a l'institut i queda fora una amiga. I com que és nova i no coneix a ningú, es troba en un munt de problemes que els afronta amb els amics. El vaig conèixer quan una amiga me'l va recomanar. M'agrada perquè sempre em fa sentir millor quan estic amb algun problema o esperant que arribi a l'institut. Jo li recomanaria a aquells que no senten bé quan estan entrant a l'institut.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres és festiu, així que tornem el dimecres 1 d'octubre. Conversarem amb la Núria Castell, una dona referent en el món de les TIC, que ara ha iniciat un nou projecte per motivar més noies a dedicar-se a les tecnologies de la informació. I també assistirem a la trobada de joves catalans pel clima, en què han participat alumnat hospitalenc. I, a més, sabrem quina és la feina dels TIS, els Tècnics d'Integració Social. Us hi esperem. Fins dimecres.